Minuts, més informació demà a l'informatiu matí. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Sebastià Alsamora.
L'animal que no existeix és una mirada a la poesia de les Illes Balears dels darrers 25 anys.
L'animal que no existeix, capítol 2.
Reprenem el fil de les converses que tenim obertes amb Àngel Terrón, poeta.
Jo crec que, clar, nos vam adelantar 30 anys en el gust.
Uh-huh.
És a dir, la generació següent no és la nostra, que jo dic que ets dels filòlegs, que ets la teva, més o manco, tenia un altre concepte de poesia perfectament vàlid, etc. Una cura del llenguatge que és una meravella, que m'encanta, etc. I que ha produït gent molt bona. I d'aquesta generació vull recordar en Sebastià Perelló, que el considero un poeta exquisit i que, com és novel·lista i té èxit en novel·la, pues, la seva poesia apareix difuminada en el context. Sí. I després, clar, la generació següent, que seria la que començaria amb el segle, pues, en Emili Sánchez Rubio, en Carles Rabassa, en Pere Perelló, connecten molt amb la nostra manera de dir i expressar. I comencen a apreciar aquests llibres, i realment és que els llibres s'aguanten molt bé. Vull dir, jo sempre dic que Esborrany de la música d'en Pep Piera per a mi és el seu millor llibre.
Uh-huh.
Perquè és el llibre, és un llibre especial dins la poesia. No vull desjetar els altres, sobretot ara que he dit les obres completes, però aquest llibre hi ha una tensió expressionista, per dir d'alguna manera, molt especial, molt especial. I que ha dit en Vicenç del Teió, totes...
Com Miquel de Palol, que també...
En Miquel de Palol, en Sala Valldaura,
sí.
En Urpinell, que Urpinell, per exemple, fa una innovació, l'Hèrbit, que fa el que ell diu prosa amb gaviada, que jo,
sí.
Que jo li he dit de Cassiles Líquids, que és comptar 10 versos amb moltes llicències, vull dir, en Sinalefa no és igual, no és atenció, però no fer ritme de passadoble de Cassiles clàssic, i potser acceptuar 3 i 10, i després 2 i 10, o 2, 8, 10, que és una cosa mica a mi entre el vers líquid i el vers comptat. I que això conté l'expressió d'una manera molt, molt, molt correcta, i per això que és prosa, i que bé, també és un truc que a mi va contar en Joan Vinyoli, no exactament així, de fer-ho tot de Cassiles, però vull dir que ell tenia tendència a això, de fer un vers lliure controlat. De 10, de 6, de 8, a Cecilva castellana, perquè m'entenguis,
sí.
Però en Joan Vinyoli ho practicava, i d'aquestes coses que aprens, vull dir que, com diuen Borges i tant d'altres, no hi ha nada més difícil que el verso libre, perquè no tothom és en T.S. Eliot ni té la musicalitat en T.S. Eliot.
Efectivament, i crec que era en T.S. Eliot el que deia que el vers lliure és el menys lliure de tots els versos, no?
Sí, bé, la mateixa idea d'en Borges.
Exacte.
Això jo poso una imatge de Sant Pereira, que jo per caminar pues, anava per la Garriga camp a través, i en Tomeu anava per el camí embarcat. I arribàvem en el mateix temps. I va dir, en Tomeu, i què te penses? Encara és viu, està per morir. Diu, i què te penses? Què guanyaries per anar? Diu, t'has escarrinxat més, això és tot. Els camís vells són vells per qualque motiu.
Mentre sec el balancí, d'esquena al dia, penso que és hora, tal vegada, de canviar els costums i que he d'emprendre reformes radicals. No sé quines, però, car les parets estan molt primparades, el sostre foradat, i les esquerdes són tantes que el difícil és de veure què falla més. No em val, llavors, de dir-me, recordant glòries antigues fetes d'amor, les flors en un jardí recapta de vida i mort ensems, que jo sóc flama d'un ardor que no cessa, que en mi reneix Orfeu i que he dreçat l'arbre del cant fins a l'orella casta d'Eurídice, dient, tremolo de mirar-te, com diré mai el teu encís? Car temo, quan estic així de sol i fred i desganat, que per molt que em proclami del costat de la vida, quan sobre el mar llisca la barca dominical i cau verticalment ferint-me el llamp d'Apolo i una calitja d'or tremola davant dels ulls, que en sé que em trobi dins el llit de les darreres núpcies, m'espantaré del fred que ha d'arribar-me quan les cuixes de gel em tocaran, i que faré enrere de tot, covardament, com l'atrapat en una gran mentida, i que tot jo tremolaré i no sabré cap on girar-me ni què invocar. No crec en els beuratges ni tampoc en els altres consols. Altra vegada sóc el lloc mateix on sempre arribo, quan baixo lentament al soterrani.
Emma Vilarassau recita L'acte darrer, de Joan Vinyoli.
Aquest humanet que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard i s'afaita molt bé. La patilla esquerra, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més. Mireu si ho fa bé l'home del carrer.
Margalida Pons, poeta i coordinadora del grup de recerca Literatura Contemporània, Estudis Teòrics i Comparatius de la UIB.
De gorra, els amics, si el veuen, fan tots el distret que poc.
També, per altra banda, pel que fan en Blai i en Andreu Vidal, tal vegada, i pensant ara en els autors, en els poetes que han escrit i publicat en els darrers 20, 25 anys, 30, tal vegada no parlaríem només o no tan sols d'una influència estrictament estilística directa, com de la construcció d'un referent, d'unes figures inspiradores, d'una manera, si vols, més vaga, no? També fins i tot per l'actitud vital, no? Personatges, ja no tan sols persones, que d'alguna manera representen coses, una actitud davant la vida, davant del poder, també una actitud, per dir-ho així, insubmisa, etc. No? No sé si creus que també hi ha hagut un... A banda dels textos en si, aquesta altra vessant.
Sí, efectivament, com dius, el tema de la influència dels escriptors és un tema complex i determinat per factors molt diversos, fins i tot, per exemple, per factors de gènere. Per exemple, quan parlam de Mercè Rodoreda i de Maria Mercè Marçal i parlam de la influència que han tingut en l'escriptura posterior, sembla que només han pogut influir altres dones, altres narradores o altres poetes. Es parla, per exemple, de Carme Riera o de Maria Antònia Massanet. És a dir, i això és una via parcial de reconèixer allò que han deixat i allò que tenien a dir, no? I d'altra banda, parlar d'influència té un altre problema, i és que jo entenc que la unitat de la poesia són els poemes, més que no els poetes, o més que no les obres completes. A mi me pot haver influït un vers de Jaume Coll Mariner o sí, un vers de David Vilaseca o un vers de Raquel Santanera, no? Però no tota la seva obra, no? I per això, tal vegada, més que parlar d'influències, jo parlaria de rastres, no? I aquests rastres de Blai Bonet i d'Andreu Vidal són molt perceptibles. En el cas de Blai Bonet, crec que el rastre que ha deixat és un rastre més de treball lingüístic, no? I de sensualització, si es pot dir així, de la llengua. Mm. I en el cas d'Andreu Vidal, m'interessa molt l'atribució que fa d'emocions a éssers inanimats, pedres, estàtues, la mà, per exemple, no? Mm-hmm. En un moment donat diu que els símbols menstruen.
Sí.
En un altre moment parla de Beta Splendens, un peix assassí. En un altre moment fa un poema relat que, en què parla un boig que es transforma o pensa, imagina, que se transforma en un autòmata. Per tant, la idea que l'emoció no és exclusivament una propietat dels humans, no? Pot dur cap a camins interessants, no? Des del panteisme, que tal vegada particularment és el que m'interessa menys, fins a una certa, no sé, democratització d'allò sensible.
Hola, soc la Maria Antònia Massanet. Començaré recitant un poema del meu llibre Kiribati que du una cita d'en Antònia Vicenç, que diu: "No coneixes la veu que imperiosa l'alba et diu, camina. I malgrat tot camines, enfiles les passes cercant el mot just en els camins dels altres, manuals imperiosos per on camina el malestar que no t'ha d'acollir. Assaonada en avidesa, s'acongria l'estómac el germen de la paraula que t'esclata la boca i es propaga en flagell que no coneix aturador. Has perdut els accents oberts i les neutres que et poblaven, i ara quina serà la teva veu per trobar tanta vilesa? Quina l'artera ferotgia per recompondre la devastació? Sobreviuràs refugiant en gramàtiques obsoletes, que tornin nous els mots malbaratats, que ens retornin tot allò manllevat, que ens respirin els greuges, que ens callin la fam." I per continuar, vos vull recitar un poema d'Ana Carmelina Sánchez Cotinyes, que és una poeta valenciana, una grandíssima poeta valenciana, encara bastant desconeguda, però de la que enguany et celebra el seu any. El poema es titula La nostra rebel·lió. Torcar la pols sembla monòton i el drap amunt i avall és groc, com tot el cansament que ens vessa. Torcar la pols, diuen algunes, és esborrar el pas del temps que cau sobre totes les coses i s'esmicola a poc a poc. Torcar la pols cada matí és el silici que portem sobre la carn i ens dol vivíssim i molt aspre. I jo, per consolar-me, només per consolar-me, pense que també podria ser el fer motiu de la nostra rebel·lió. Moltes gràcies.
Jaume Pons Alorda, poeta.
És una cosa formidable, però clar, després també podem dir altres grans noms, com me venen ara mateix en el cap, com un Antoni Vidal Serrando, per exemple, com un Hilari de Cara, que també ha guanyat els premis més importants darrerament, com el Carles Riba i el Xof Florals, i la qual cosa, tu quan comences a parlar te venen noms més coneguts o més desconeguts, perquè clar, després també podem dir que tenim un secret molt curiós a les Illes Balears, que és com una espècie de Josep Palacios del País Valencià, que és en Lluís Maiques, que és un poeta, és narrador, és assagista, és dietarista, és editor i és artista plàstic, i per mi és una figura absolutament espectacular. I ja per acabar de rematar, tenim un dels intel·lectuals més importants que podria ser comparat amb Joan Francesc Mira, com és un Guillem Frontera, que també ens ha donat aforismes i versos que són absolutament genials. Per tant, el panorama realment estremidor. Jo a vegades ho penso i dic, ostres, que tenim molt de talent, tenim molt de talent. I això només per parlar de Mallorca, perquè pots anar cap a en Pons Pons o en Pere Rovira a Menorca, i després te'n vas cap a Eivissa i te trobes una Nora Albert, i recordant també un dels poetes importants del segle XXI, com va ser en Manel Marí, que va morir massa aviat i és una autèntica putada, però en Manel Marí en els seus darrers llibres va aconseguir un domini dels vers i uns poemes portentosos que són extraordinaris.
Sí, l'enyoram molt en Manel Marí, el tenim molt, molt present en aquests programes de l'animal que no existeix, i evidentment, en fi, l'hauríem volgut aquí parlant de poesia i llegint poesia i dient el que li vingués de gust. Manel Marí llegeix
Jo sóc la veu.
Jo sóc la veu que han fet la veu d'uns altres, desteixint balbucejos, remors i altres consignes. I si em tremola el llavi com li tremola uns altres, és per haver admès l'eco d'un esperit diable que ha corsecat el coll amb tanta i tanta cendra. Sóc la veu i la cendra. I ja m'hi fot no poder encomanar cap altre en camp més alt. Tanmateix, puc jurar que encara em vibra amb força el puny quan s'afaissona pel nervi i per l'espasme.
Manel Marí era una persona sincera, entranyable i autèntica, i el que va fer durant la seva vida va ser lligar precisament això. Realitat, és a dir, vida i obra, és a dir, passió.
La seva obra és una llum que brilla amb una intensitat molt particular que la converteix en una de les obres poètiques clarament més important de la literatura catalana d'aquests darrers 20 anys i que està destinada a seguir brillant per sempre.
Era l'equivalent en poesia a el que és una estrella de rock. Marel era una estrella, era una persona que era capaç de conjugar el seu temps, el que ell vivia, el que ell veia, i compta amb Mosó. I compta amb Mosó explicant-nos el que érem i el que havíem de ser.
Vull dir, no mort del tot. No ha diluït encara la veu entre les veus, la cendra entre les cendres, i m'esteu encenalls per escopir l'incendi. Jo sóc la veu d'uns altres que frissa per cremar-se i per cremar els signifus fragments de murals fetes.
L'animal que no existeix, amb Sebastià Alsamora. Bones festes.
Aquesta és una comunicació del govern de les Illes Balears. Per continuar controlant la pandèmia i protegir la gent, des del 4 de desembre és obligatori presentar el certificat de vacunació per accedir als espais de gran concentració social. Pots descarregar-te'l a l'aplicació de cita prèvia de l'IB Salut i a ibsalut.es. També pots sol·licitar-lo als punts d'emissió habituals als hospitals públics de les quatre illes. I recorda, si encara no ho has fet, vacuna't. Per tu, per tots.
Bon Nadal. A IB3 Ràdio, l'animal que no existeix, amb Sebastià Alsamora.
Miquel Carder, poeta.
Més que anar, més que un anar, era un peregrinar, era una peregrinació, i podia passar cada vegada. Quan anava a veure'm-la, jo no hi vaig anar massa, jo no vaig tenir els contactes, no hi vaig anar de relativament tard. Hi va haver gent que va tenir una relació més personal. La meva no va ser mai tan personal amb un noi. Així tot, quan peregrinaves a Burenblai a Cala Figuera, sota el Tomarinat, que m'han dit que està educat, per cert, quan anava allà, sempre podia passar qualsevol cosa sorprenent. A part de que en Blai te digués, no, avui de matí he xerrat amb el papa, m'ha dit que tal i qual. Ahir va venir en Pasolini i m'ha dit, cosa que jo crec que era poèticament cert, absolutament.
Sí,
no,
era la realitat.
Mira, una anècdota d'un mallorera, ja que hi ha d'un mallorera. Jo vaig descobrir, un dia vaig trobar que en Blai hi havia un amo que em va dir, ah, tu ets d'un mallorera, mira, jo quan vaig anar a Jumbo a fer un balcó, a arreglar un balcó, que era el balcó de Can Guixa, que era una casa que està davant de nostre, una casa que es va construir en tot verd d'una indústria tèxtil que va prosperar durant la Primera Guerra Mundial, senzillament. I quan estava arreglant o fent no sé quina feina d'aquell balcó, me van telefonar que mon pare era mort. Un centenyer de... Ja està, jo, quan surto que nostre, veig aquell balcó. I la meitat de dir, quan surt, pens que Can Blai vaig conèixer un que li va dir que son pare era mort.
Sí, sí.
Balcó. I Can Blai tenia aquest procés portentós. Però no parlàvem de Mià, que amb la seva feina com a editor va tenir contacte. Un contacte, una feina esforçada, com que nosaltres hi va estar altres sorint comprat del bar que l'Onçà de Terra, i va publicar, una quinzena de llibres de poesia i corall, que ni li va agradir gent Campos, ni li va agradir gent, una part de la gent mateixa que hi havia publicat, perquè diuen que el varen sobreinsultar individualment.
Sí.
En canvi, quan ningú feia cas en els Boussans, que és un altre il·lustre desaparegut i fertilitzador.
Ara hi pensava.
Quan ningú feia contacte en els Boussans, en els altres, 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 en els altres,
en els
aquí el republicà, i gràcies a qui ho tenim. Sí, no m'ho veig.
El teatre del Gran Bert, el Poel de Verdó...
I tu anaves allà i xerraves amb ell i te... vaig tenir una sort immensa de ser gairebé veïnat de Damià Escola Nèrica. I els darrers 8 o 10 anys, 8 o 10, 8 o 10 estius de la seva vida i de la amistat compartida, el meu cafè, que eren èpics i gloriosos, els meus que m'agraven com anar a fer cafè, perquè mos passaven hores i hores i hores conversant, jo tinc un gran record i un... Si ha pogut entrar un poc, jo he pogut conèixer millor la persona que hi ha darrere de la veu que és el poeta, la persona que hi ha darrere de la màscara, que diria, la màscara és ressonador. I Damià era una persona amabilíssima, en hospitalitat, sempre discutíssim d'una matemana, perquè eren com un totú especial i curiós. I tot, Madalena era com a sa mare de tant que anava allà. Són moments fantàstics, són moments que te formen com a persona, però com a poeta. I tota aquesta gent va desaparèixer massa jove per continuar exercint, que és un estratge que no sé si hi ha aquí l'exercici. Cada matí de sènior, mira que m'ha demanat tota la gent de la generació aquesta de rock and roll dels anys 70, que pot ser un missar, no n'hi ha tants. Jo no sé si fan aquesta funció. Jo no hi tenc aquesta relació, en tot cas. Jo sé que el Don Àngel Tarrón sí que té una sèrie de... una relació amistosa amb una sèrie, com a mínim, de...
Hi ha organitzat lectures...
Quan s'organitzen coses, ja se fa. Ja s'està fent, aquesta feina. Però, a part d'això, queda un outsider, com és... Perquè antes de ser generació dels rockeros, hi va ser una altra generació que s'han mort molt joves, que alguns, com... he pensat en Jaume Pomar.
Sí.
Que són la generació dels 70, estrictament. S'acabaren començant el realisme social.
Mm.
Que després, quan se va demostrar que això del realisme social un moment donat acabava i no oferia moltes més alternatives, se van cercar tots una manera de relació avantguardista, de manera lírica. Jo crec que en Jaume Pomar és un poeta rellegit.
Sí, i tant, efectivament.
A recuperar, perquè potser no tots els seus llibres, i no tots igual, però així i tot, jo crec que una antologia de 3 o 4 llibres i un llarg esplet de dotzenes de poemes...
Hi ha llibres importants, d'en Poma. Per realisme social, jo crec que el llibre aquell, Història personal, que és un senyor llibre, i després ja fa una cosa més, si vols, intimista... o filosòfica, fins i tot, però això, hi ha llibres Les quatre estacions...
Jo soc molt fan de Les quatre estacions, reconec que és un llibre que m'hi va impressionar molt, perquè, a més, un moment donat, Jaume, aquesta gent que... com que era com era, i
passava
les senyores, i aquestes coses, i... A més, ja vaig passar... No puc contar excessius detalls, però varen coincidir amb en Jaume una presentació de dues novetats respectives a l'Espai Mallorca, que no sé si era la teva època a l'Espai Mallorca, però bé...
Jo diria que sí.
Varen coincidir. I bé, el vespre ja va estar bé.
Sí.
El vespre ja va saber, però llavors vaig aixecar l'endemà al matí i teníem el vol, tipus un vedinat tard. O sigui que teníem el matí bastant lliure, per sacar-ho, jo surt, vaig al menjador de l'hotel i en aquell moment començo un diluvi bestial, la qual vàrem haver d'estar refugiats en el menjador de l'hotel una llarga estona amb en Jaume, que el vespre ja m'havia volgut dur a certs locals que ell li pareixia molt interessants i a mi no em feia molta cola. I el matí jo acabava fent una exposició d'aquell escultor italià fantàstic que fa aquelles figures allargades de
Giacometti.
Vam acabar, no sé si la Pedrera o tal, però també, jo amb en Jaume vaig tenir una bona relació. En Jaume sempre tenia aquell punt de l'accent personal, però hi van tenir una bona relació. I un record així, amb certa tristesa, tot i que ell potser va ser el darrer dia que va ser feliç, la seva darrera aparició, una lectura de poemes de la Misericòrdia, quan ell s'estava morint, ja, veritablement. Ell s'estava morint, era en l'estiu i feia una hora per mai, jo feia una calorada, i anava abrigat, i ja... s'estava morint. Jo no recordo, que el vaig voler dir, no, he tingut càncer, i m'han llevat el sofà aquí, que no l'havien cigarro, i anem a fer un whisky.
Sí, no aturava.
D'aquella generació, hi ha un altre poeta, que ja sempre dic, en el qual tinc una gran amistat, i que és aquí jo envio un llibre quan penso que està acabat en aquests moments, perquè té una paciència, una bondat natural immensa, que és Antoni Vidal Ferrando. Jo quan va començar, vaig tenir sensació, era un poeta que a mi no m'hauria agradat, un poeta que exercia com un punt entre el realisme i un cert preciosisme blai bonatià barroc dels primers temps, i això ja me va poder dir, a ell li fa gràcia perquè sempre dic, jo quan vaig llibre, jo aquest llibre no m'hauria agradat, no me tocaria agradar de cap manera, però és que m'agrada molt. I és un poeta que ha seguit una trajectòria individual, que és un dels sèniors, a vegades,
sí.
Que jo crec que n'hi ha més d'un poeta més jove, jo som més jove que ell, i intento ser un poeta, i per exemple, l'Escar també té una bondat i una paciència infinita, que també exerceixen aquesta cosa distreta. A Santa Ginés tenen darrere l'exemple d'Hipotecari Tomàs, que va ser un gran irradiador ocult, un gran irradiador no prou reconegut.
Antoni Vidal Ferrando llegeix...
L'hivern i la bellesa. Després de genollar-me devotament com feia Fra Angelico abans de pintar el Cèlcere de l'antiga Florència, no he trobat la bellesa. Ni l'he trobat en l'ordre noble dels temples grecs o en les extenses platges de la literatura. Per sempre inassolible, ha esdevingut distància a qual que torna veu. I tenen fred els pètals rosats dels ametllers quan escric el seu nom.
Lucia Pietrelli, poeta. Tu també t'incorpores, per dir-ho així, a la literatura catalana, que això és molt xulo, incorporar-se a una literatura. com a escriptora dona, en un moment en què hi ha un gran debat sobre també el feminisme i la recuperació de figures femenines que han estat, òbviament, menystingudes, negligides, apartades, tot el que vulguen dir, no? No sé, també amb aquesta mirada d'algú que arriba i s'ho troba, com has vist aquest aspecte dins la cultura catalana?
Jo la veritat és que vaig tenir molta sort, no? Que quan vaig incorporar aquí... i no vaig tenir problemes, no? Vaig tenir la sort de poder publicar un primer llibre que sortia en Fúria, que era en italià amb traducció al català, el primer, i després, a partir d'ahir, sí que no puc dir jo, no?, com a experiència directa, d'haver tingut problemes per publicar o per fer recitals, però jo crec que sempre hem de tenir en compte que hem arribat fins aquí gràcies a les lluites, no?, de moltes altres d'abans, i també que encara hi ha moltes lluites per fer, i que és molt, crec que és molt lleig i molt trist també xerrar d'experiències personals, no? Perquè hi ha qui té aquesta sort, com, no? com acabo de dir jo, però també n'hi ha que no tenen la mateixa sort, just igual al de vora, no? Llavors jo crec que és un moment bo, és un moment en què se xerra molt de feminisme, i jo recordo haver fet fa poc, vaig fer una xerrada a un institut, i hi havia nines de 12-13 anys que no s'ho podien creure quan jo els deia que jo, quan tenia la seva edat, ningú no em xerrava a mi de feminisme. A mi no em venien a l'escola a fer una xerrada sobre aquest tema. I és molt curiós que fa 15 anys aquest tema estigués quasi silenciat, i avui dia sí que se'n xerra constantment. Això jo crec que és un de les coses més positives, no?, dins d'aquest món que hi ha. És un progrés molt gran, perquè hauria estat molt diferent, crec, que si a les nines de la meva generació, amb 13 anys, ja ens haguessin xerrat de segon què. Però és vera que és una d'aquestes quasi paraules o lluites que no sé...
A les nines,
no?
I als nins.
No sé, deien. Clar, sí.
Perquè
sí,
també
sí.
És a dir, jo som de particularment de la generació que vàrem créixer després de la mort de Franco, convençuts que havíem crescut en una democràcia que ja era per se com a molt perfecta, i que tenia tota una sèrie de coses superades que després hem vist que no, no? I la qüestió del masclisme i el paper social i cultural de les dones era un d'aquests aspectes, no? Era allò de dir, no, nosaltres no som masclistes, això era una cosa del temps d'en Franco, no? Masclisme, Franco. I de, no, però, clar, una cosa que els nins, ara ja homes de la meva generació, han d'agrair en el feminisme, és que ens hagi fet adonar que la cosa no estava resolta com se'ns havia... ni tan sols ensenyat, sinó donat a entendre, no? Era allò de dir, bé, per això no te preocupis, perquè ja està.
No, clar, és que també és diferent, no sé, el que jo deia abans, clar, no he tingut problemes per fets concrets, no?, per coses concretes, però després, home, n'hi ha molt de comentaris a vegades, no?, que dius, són comentaris que van en contra, no?, del rol de la dona o de les seves possibilitats, i aquestes coses sí que queden més, no?
això que des dels... diguem-ne, la compartimentització dels referents, no? Com si, per exemple, això, has posat un exemple molt clar, com si Maria Mercè Marçal o Mercè Rodoreda només puguin influir dones. O també per procedència geogràfica, no? De vegades per ahir que els referents canviïn, almenys dins la literatura catalana, d'una manera curiosa, per comunitats autònomes, eh? Si ho poden dir així, que és ben curiós. És a dir, és com si a Balears tinguéssim uns referents i com si, per exemple, en Blai Bonet i en Andreu Vidal gairebé de manera obligatòria haguessin d'influir en els autors illencs, en el Principat uns altres i en el País Valencià encara uns altres, no? No ho sé, creus que hem interioritzat massa una cosa que al cap i a la fi només hauria de ser una divisió administrativa, per dir-ho així, i l'hem projectada cap a àmbits com ara, per exemple, la cultura i la literatura?
Crec que aquesta divisió administrativa, evidentment, és artificial, però, com dius, s'ha interioritzat en alguns àmbits. Per exemple, en l'àmbit de la historiografia literària encara és possible, cada vegada menys, però és possible trobar històries de la literatura centrades en un àmbit geogràfic o geocultural determinat. De tota manera, en un nivell més pragmàtic, jo noto en els meus alumnes, per exemple, un interès molt gran en autors com Vicent Andrés Estellés o Teresa Pasqual, no? que són valencians. No? O, per tornar a Blai Bonet i Andreu Vidal, moltes de les seves... molts poetes de la Catalunya continental, diguem-ho així, els reivindiquen i no hi ha una proximitat geogràfica, no? En el cas de Blai Bonet, podríem parlar d'Albert Roig, per exemple, sí, però també de Maria Sevilla. En el cas d'Andreu Vidal, podríem parlar de Maria Cabrera, que no, amb qui no va compartir, diguem-ne, escenaris, no? Però, de tota manera, crec que aquesta divisió administrativa que ha marcat la historiografia té una presència cada vegada més feble. No? Perquè, primer, perquè també perquè hi ha autors nascuts fora del domini català, però que escriuen en català, que seguen, d'una manera transversal, aquestes categories administratives. No? Des de Pius Alibec, que és iranià.
Sí. Iranià, efectivament, sí.
Fins a Matthew Tree, que és anglès, passant per Lucia Pietrelli, italiana de naixement, o per Najat El Hashmi, que és amaziga.
Afortunadament, sí, sí.
Per tant, aquesta, la mateixa producció d'escriptura desafia un poc aquestes categories. I finalment hi ha un altre element que també les desafia, que és la dinàmica i el nou mercat editorial. No? Hi ha moltes editorials noves i petites, Terrícola, Edicions del Buc, Adia, sí, Edicions, L'Abreu, especialment la seva col·lecció, a la Batre, ja que parlam de poesia, que publiquen gent de tots els territoris, no?, de parla catalana. I, per tant, obliguen un poc a dissoldre aquestes fronteres. I, evidentment, no cal ni esmentar-ho, la digitalització del saber, del coneixement, també dissol aquesta segmentació.
Aquests són els autors que jo he llegit, però que he tingut una relació com molt menys visceral, per dir-ho d'alguna manera, que no amb Blai Bonet o en Andreu Vidal, perquè ells sí que reconec que els he llegit com obsessivament durant una temporada, i en canvi amb Bartomeu Fiol o amb Damià Huguet m'ha passat de llegir-los, trobar coses concretes, no, poemes concrets o llibres concrets que m'hagin agradat molt, però no els he tingut mai allà com una espècie d'altar, no? Que també és una cosa que no s'hauria de fer, que ara amb el temps faig menys, però que quan ets adolescent o acabes de passar l'adolescència tens molta tendència a fer. I llavors, clar, amb ells crec que també fins i tot pintura va ser per això una relació més madura, no? Perquè sí que vaig trobar coses que m'agradaven i coses que no, i no una cosa tan idealitzada, pintura a vegades com amb Andreu Vidal o amb Blai Bonet, però sí que són autors que també, de fet són quasi els que vaig llegir just després de Andreu Vidal i amb Blai Bonet, i també són autors que compartint lectures, no?, amb els escriptors de la meva generació, també són noms que sempre surten, sobretot en Damià Huguet.
I en Miquel Bauçà, Miquel Bauçà, jo ho vaig dient en aquestes converses, però és que és un personatge realment singular perquè diguéssim que fa volar pels aires els gèneres literaris, i jo ho dic d'una manera que és que gairebé se n'inventa un de gènere literari, que és el que fa a partir del canvi, no? Que hi fa el canvi, després els estats de connivència, els somnis, etc. I això és una operació, diguem-ne, de subversió literària de primer ordre, al meu entendre, no? És a dir, ja després, més enllà de que hi sentis una identificació més gran o més petita, però com a fet literari en si, m'apareix remarcable, no?
Jo d'ell, de fet, sí, tinc al cap el canvi, no?, que és com el gran llibre, no?, que he anat llegint a poc a poc d'ell. I també el relaciono molt amb Antoni Artigas, perquè...
Sí, ara el anava a esmentar.
No, un gran entusiasta, no?, de Miquel Bauçà, era Antoni, i també recordo quan va sortir El feu de l'Ermitatge, que el va recuperar, no?, a Dia Edicions fa uns anys. Recordo l'entusiasme d'Antoni i al voltant d'en Miquel Bauçà quasi recordo més les converses amb Antoni Artigas que no les meves lectures solitàries, no?, a ca meva. Però sí que és vera que jo crec que un dels grans mèrits és aquest, el d'innovar cap a... o mirar cap a una banda que tu pots, no?, compartir o no compartir, però que aconsegueix presentar-te alguna cosa diferent, que a vegades també és un dels temes més importants. Aconseguir alguna cosa diferent, perquè jo crec que de còpies en tenim molta cada vegada més.
Sí,
i quan llegeixes s'agraeix molt llegir una altra cosa.
Cosme Aguiló llegeix Blai Bonet.
Amic clar com el pa. Quan la guerra civil d'Espanya alçava la blancor dels camins, jo era un al·lot que duia corns i escorça a les butxaques. El foc del poble i el tigre terrestre obscurien la calç dins les cases, i el noi que ara no soc anava al mar de Mondragó i duia a la cintura de cuiro una pistola niquelada. Una mort de juguet, noble amic. Una mar verda duia i desparava els grots narcisos de Garriga, els cans i els genolls de les dones florejades. Jo era un nen de la guerra, un nen d'espines que al costat de la mà de Mondragó portava fil de pua a les entranyes. Però avui he tornat en la més tensa i pura humanitat a la mata agra, al pim verdíssims, a les roques grises de verdor curta i ànima estapària. He contemplat entre la malarà color de rosa i el pinsobris l'alta mà violenta i l'altre nen pacífic que no vaig a ser quan a mort jugava. He vist el teu assagonat i tendre, menut Antoni, clar com si rentés amb bondat l'alegria de la cara, i mirar-lo sembrant tanyades verdes al meu costat robust he cregut veure un bordall nou de la infantesa estranya que el mà de Mondragó, grisa i violenta, era nua, guerrera, trista i alta.
L'animal que no existeix, amb Sebastià Alsamora. Bones festes.
Com sé si el desig que jo sent es correspost?
Si s'acosta, et mira, et toca i està relaxada, són senyals de desig. Si no es mou, queda quieta, no et mira, no et toca, està tensa, t'has d'aturar.
Campanya de prevenció de la violència sexual finançada pel Ministeri d'Igualtat.
Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat. Institut Balear de la Dona.
Bones festes. A IB3 Ràdio, l'animal que no existeix, amb Sebastià Alsamora.
Aquesta qüestió de l'obertura de Tafal a poetes que eren... Éreu tots en aquell moment joves, éreu d'una mateixa...
Però no els coneixíem, no sé si ara passa. Mira, amb això vull recordar un altre dels poetes de Tafal, que va tenir una circumstàncies vital un poc tristes, que és en Andreu Morell, sí. Perquè en Andreu Morell, a més de dos llibres de poemes esplèndids, va organitzar els encontres de poesia, ells, un parell d'encontres. Aquell sí. Ja va estar amb l'Embonat, en Joan Bas, jo mateix, en Andreu, un munt de gent. Na Margalida Pons, que en aquell temps era estudiant, perquè devia tenir 15 o 16 anys. I aquests encontres van afavorir molt que tots ens coneguéssim. Vull dir, nosaltres el concepte de països catalans ho practicàvem i no es coneixíem entre tots.
Clar.
I si jo ja després vaig ser vocal de l'Associació d'Escriptors, on coincidí amb en Pierre, amb en Joan Parc, que és quan me vaig a fer amb en Joan Parc, que després el vaig entendre perfectament. Vull dir, en Joan Parc era un gran apassionat, però era com un mallorquí gallec, que tu no ho veies. Saps?
No veies aquell... L'apassionament anava per baix, diguéssim.
Sí, no era estrambòtic, era constant. Uh-huh. I aquest monument de la llengua que ha fet ell, que és una traducció de poesia galaico-portuguesa, jo el trob meravellós. Ho dic perquè hi ha gent a vegades que diu dels quatre famosos, de la generació de 50, que van començar a publicar els 50, malament el primer llibre que és dels 60, però bé, ja no s'ho entenem.
Sí.
Que els agrada més en Blai, que els agrada bé. Jo, entre en Joan Moya, en Blai Bonet, en Jaume Vidal-Colbert i en Joan Part, crec que és una qüestió estrictament de gust.
Sí.
Crec que no és una qüestió de qualitat. I ja no parlo d'en Maria Villan Gómez, que tu ja saps que jo el tenc, sinó el millor entre els millors del segle XX en llengua catalana. I jo vaig entendre en Joan Part i ens van fer molt amics i vaig lamentar molt la seva mort tan precipitada i tan així. I sobretot a rigor, perquè jo quan compto, en Joan Part només té 7 llibres de poemes.
Efectivament.
I una és Urbanitat i Cortesia, que és una cosa mínima.
Uh-huh.
Vull dir que ell feia 2 llibres cada 10 anys i va seguir aquest patró, vull dir, va publicar 7, vull dir que no juga.
No, en cada poema ell, en fi, fa una feina absolutament meticulosa.
Sí.
No és un escriptor raig, és tot el contrari.
És possiblement Santi Blai Bonet,
perquè... Exacte. Eren un l'anti de l'altre en molts aspectes i també en aquest. Però, efectivament, sempre hi ha aquesta tendència d'alguna manera voler privilegiar-ne un o un altre, o altre més enllà.
Aquests 5 noms, mira, que estem parlant d'una demografia de 600.000 habitants,
clar,
que era la que havia fa 60 anys. Jo m'agradaria saber quines literatures tenen 5 noms d'aquesta categoria.
Exacte.
Perquè en Joan Part, jo t'ho diré clar, vull dir, jo quan vaig veure llegint a Sinsborca, vaig dir, això és en Joan Part.
Uh-huh.
La mateixa tècnica d'en Joan Part, vull dir que si en Sinsborca és Premi Nobel, en Joan Part ho podria ser perfectament.
Ho podria haver estat i tant, sí, sí.
El que passa és això, que no hi ha la pressió política darrere, etc. Perquè jo de Nobel Polat, en Czeslaw Milots, és una cosa. I en Sinsborca, a mi que me perdonin, crec que és un altre nivell de qualitat, molt distint, tot i reconeixent la seva qualitat. Per aquest sentit d'humor que té en Sinsborca, en Joan Part també el té.
Maria Bauçà, en un fragment de l'espectacle Els mots m'han abocat al poble, amb un poema de Mandràgora de Josep Maria Llompart.
He donat a la flama la tendresa dels meus dies antics, ocelladíssims. Els braços he eixamplat cap una festa d'enamorada llum i la ventada ha espargit el turment de tantes llunes. M'ha visitat la mort. Jo la tenia gombolada com un niu, minúscula dins l'obstinat treball que m'arrapava. Flama de mi mateix, aquests pendissos. L'he alçada contra el vent com una estrella. No em planyis caminant. El que era obscur empenta vers la llum ha esdevingut aroma de llum. Allò que fou incert desfici ha esdevingut la pau d'aquesta terra, dels morts d'aquesta terra que calcigues. En l'estorada soledat contempla't en la cremada roca tall de crani. Contempla'm en la llum, ja ha fet prodigi.
Però, bueno, aquesta generació, sens dubte, en Pere Lluís Aguiló i en Martorell, en Pere Joan Martorell, i ell dia s'ha dit que el nostre sempre enyorat Manel Marí, que era un dels grans d'aquesta generació. Això està bé, perquè nosaltres, els mallorquins, som mallorquins, i quan tenim la poesia a les Illes Balears, tenim la poesia a Mallorca, i ja va mirant de posar-hi algú,
sí.
Parlant de generacions, i de tal, salta, el menorquí oficial és en Pons, no és únic, però és un poc d'aquest Saleix, que també és un poc d'aquesta generació que va créixer entre realisme i l'avantguarda, i que després s'ha fet una veu personal i únic a ell, a la seva manera, que jo crec que Menorca sí, que fa una mica de mestre, però tampoc, és una sensació que tinc, no tinc cap prova. Però bé, els mallorquins són mallorquins, ètnicament, així, demogràficament són més, i mos toquen més poetes per aquí, en número general, i mos coneixen més, i feim més bolos, i no hem de fer barco, i tot això, sabia, tot això ho facilita. Però bé, a mi m'agrada saber de tant en tant coses que passen a Eivissa i a Menorca, per allò de... Com m'agrada saber les que passen a la Garrotxa, no ens hem d'enganar, ben que dir.
Exacte.
Jo me considero un poeta català de llum major. I això és una cosa que no hauria de fer falta dir-ho, perquè, no ho sé, en Rubén Darío no va haver de reivindicar mai que era un poeta castellà de Nicaragua, no ho va haver de reivindicar mai. I és una pena que nosaltres encara estiguem en aquest romanç.
No, nosaltres mos costa més que la francofonia, de vegades, articular-nos una mica.
Jo la francofonia l'empleï com a exemple en Damià Huguet. Si un francòfon amb un dialecte més o menys com crioll d'una regió remota i congelada del Canadà, o d'un illot qualsevol oceà d'aquell...
Escriu una obra equivalent a Sant Damià.
Amb un dialecte i xerrant. A pensar en Walcott, que no escrivia amb un dialecte francès, sinó amb un dialecte d'anglès, però de què xerra? De les pluges sobre les estolades d'orrelites,
dels pescadors...
I tal, i va acabar com va acabar. I per en Damià, clar, escrivia en mallorquí dins la cultura catalana, i no
s'entén. No
és igual. Han de posar un abecedari darrere en les quatre paraules, perquè si poden rel i no rel, els correctors s'enfaden i el lector no ho entenem. Perquè...
Sí, estem així, no... No, jo, ara, quan parlaves, pensava que... Pensàvem en Tomeu Fiol, que segurament d'aquests, diguéssim, referents il·lustres que van anar desapareguent entre els 90 i començaments dels 2000, no sé si deu ser una mica que ha quedat una mica més negligit, enfosquit, no ho sé, sí, amb Blai Bonan, Andreu Vidal, també en Damià Huguet, I en Miquel Bauçà...
Bauçà se va mudar a Barcelona i té el seu públic barceloní, i té el seu fidel.
He practicat un tipus de poesia que jo anomen ecolingüista.
Pons, llegeix obituari.
Perquè tracta de ser una defensa de la meva terra, de la meva illa, que és Menorca, i de la meva llengua. Dins aquesta línia, un poema que es diu Obituari i que pertany al llibre El Salobre, d'una cita d'Eliot que diu la gent canvia i somriu, però l'agonia continua. He anat a caminar pel camp fins a Son Bou i he vist els trencs solcant l'enfront de Llucaqueuga. Sota un cel generós perfumat de llentrisca, les figueres lliuraven en terra els seus fruits. Pel barranc verd d'Esbec, entre ses canacies, son boter dava un mar d'un profund blau turquesa. Desterrades les aus, orfe d'antigues dunes, jo em pensava gelós que el paisatge era nostre. Dins les síquies la gent llença llaunes i fems. Ara em tanquen la nit de sa rocassa i cant amb amor tot allò que perviu d'aquesta illa explotada que estima amb dolor de fill pària. Ja no hi ha vell marins als penyals de fornells. S'omplen totes les cales de bars i de murs. La llum grega estanyeix de renous asfaltats. L'idioma en què escric no l'entenen ni els morts.
Thank you.
Glòria Julià llegeix Miquel Bauçà.
El vell mariner que vaig conèixer a l'illa del Gànguil es curava les ferides posant els peus dins l'aigua. El mar, jubilós, li pessigollava les cames. El vell mariner fumava i dins el fum s'hi negaven aventures, perills, dones, jocs i caçalles, pops enormes, peixos manta. Un dia el llevaren del treball i la mort, com un cranc de 100 cames, se li arrapà el pit. Es va anar consumint dins una camisa blanca a la taverna del port, excitant somnis tendres en rom i caçalla.
L'animal que no existeix.